Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Pere Gilard. El govern vol obligar els promotors energètics a compartir la propietat de nous projectes en com a mínim un 30% amb entitats i cooperatives locals del territori. És a dir, que la ciutadania sigui propietària de la nova energia que es crea. Així ho ha assegurat el programa obert per vacances de la xarxa la directora general d'Energia de Catalunya, Assumpta Ferran. Assegura que inclourà en aquest punt en el decret de les renovables que modificaran aquesta tardor.
Ens hem de començar a organitzar per participar en aquests projectes que ens venen a sobre. I això la legislació ens ho ha de fer possible. Sabeu que en aquests moments estem modificant el decret llei d'energies renovables.
Correcte.
Que es va aprovar l'any 2019, i justament va per aquí, per obligar a que els promotors obrin a la participació en la propietat dels projectes als entorns locals. Com a mínim un 30% de la nova energia que haurem de produir sigui de veritat del territori.
Ferran creu que el govern s'ha d'implicar en la propietat de l'energia a través d'una energètica pública i assegura que a Catalunya ja s'hi estan implantant algunes energètiques que són propietat d'estats, com per exemple el noruec. Més qüestions. La Generalitat està pendent de si el Tribunal Superior de Justícia aprova o no el confinament nocturn en 148 municipis, en els quals es té una incidència acumulada superior a 125 casos per 100.000 habitants, o bé es troben totalment o quasi bé envoltats per municipis afectats. És el cas de Sant Cugat, que si el TSJ seu ratifica, aquesta setmana mantindrà la restricció fins al 27 d'agost. Cugat Mèdia, Martí González.
El toc de queda nocturn es mantindrà a Sant Cugat fins com a mínim divendres 27 d'agost. Serà així si ho aprova, això sí, aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El govern ha modificat els criteris de restricció a la mobilitat nocturna entre la 1 i les 6 de la matinada per frenar la pandèmia de la Covid-19 i ha proposat 148 municipis perquè quedin afectats per aquesta mesura. D'aquests, són els 125 que tenen una incidència acumulada a 7 dies superior a 125 casos per cada 100, i n'hi ha 23, com és el cas de Sant Cugat, que tot i tenir una incidència menor, es troben totalment o quasi envoltats per municipis afectats. Aquestes mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el TSJ i tindran una vigència de 7 dies. Si s'aproven, entraran en vigor aquest divendres 20 d'agost.
Girona vol implantar zones de baixes emissions per restringir la circulació de vehicles molt contaminants. El projecte del consistori també inclou invertir en un aparcament segur per a bicicletes i en dos autobusos elèctrics. Girona FM, Victòria Pastor.
L'Ajuntament de Girona ja ha començat a analitzar quin àmbit de la ciutat haurien de crear-se aquestes zones, que s'emmarquen dins els objectius fixats per Europa per combatre l'emergència climàtica. Marta Suredes, la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
No tenim res en ferm, doncs la llei tot just es va aprovar aquest mes de maig, però fixem-nos que aquesta llei aplica en funció de la mida de la ciutat o de les ciutats, i no dels nivells de contaminació, que per tant entenem que s'haurà de dissenyar amb molta cura i seny a l'hora que explicar-ho molt bé, que tothom en pugui entendre els motius i la necessitat de fer-ho, i sobretot considerar l'impacte que tindrà el conjunt de ciutadans.
La creació de la ZBE a Girona, on s'hi preveuen destinar 400.000 euros, forma part d'un paquet de projectes per fomentar la mobilitat sostenible que sumen més de 3,5 milions d'euros i que volen optar a fons europeus.
I en esports, en el mercat de fitxatges del futbol, les darreres hores s'ha confirmat el retorn del defensa tarragoní Guillem Jaime al Barça B. I pel que fa al temps, seguim amb la calor moderada. El mestral anirà desapareixent al llarg del matí a les Terres de l'Ebre, mentre que la tramuntana es concentrarà cap al nord del Cap de Creus. La mínima serà d'entre 13 i 18 graus i les màximes d'entre 26 i 33. Fins aquí les notícies en xarxa.
De dilluns a divendres i de 9 a 11, obert per vacances.
10 i 4 minuts, obrim segona hora. A l'Obert per Vacances ens agrada molt parlar de teca. Avui sortim al carrer, anem a Sant Feliu de Codines per conèixer una carnisseria històrica, Can Torret, que combina tradició i també innovació. Una elaboració tradicional conjugada amb la recepta de nous sabors ha permès crear embotits i botifarres dels nous gustos. En parlem amb els companys de Ona Codinenca. Jordi Gibert, bon dia.
Hola, bon dia, Carles. Ja sóc aquí a Can Torret. Volíem donar-vos a conèixer aquesta cansaladeria històrica d'aquí Sant Feliu i la seva manera de treballar. Per això tenim amb nosaltres en Josep Cardona, de Can Torret. Hola, Josep.
Hola, què tal? Com anem?
Sabem que teniu uns bulls de delícia. Podries explicar una mica la vostra història i com és aquest procés d'elaboració de l'embotit?
Soc un revingut de Can Torret, vull dir, la casa és del 1910. A partir d'aquí es va fer la matança al mig de la carretera. Pues van agafar i van dir que els porcs eren molt baratos perquè els criaven. Diu, doncs ara agafarem, el matarem i ens el vendrem. Vale. Va agafar i la primera botiga que es va muntar va ser on està l'Ajuntament, que era una botiga que es deia Can Maler, del 1910 al 1936. Després de la guerra van agafar i el van muntar la botiga a la baixada de Can Rovira. I després allò era de lloguer i després, com nosaltres volíem continuar amb la Pilar, vam agafar i vam comprar on està ara la carnisseria, que és el carrer Llevesia. L'obrador el tinc a la calle Agustín Santa Cruz i a partir d'aquí segueixo les tradicions, com sempre, de fer uns bons nesbotifarres, uns bons embotits, i després a partir d'aquí, per marcar-me una mica, vaig agafar i vaig començar a crear el que són els embotits. El meu objectiu ara, he arribat als 91, m'he passat 91. Molt.
T'has passat bastant.
Molt,
91?
91, sí. Estan penjats a la pàgina web, que la pàgina web és com un... com un catàleg. Quan entrem a dintre de la pàgina web, perquè a vegades, com hi ha tants temes de toleràncies, de la lactosa o el gluten, després et pregunten, hòstia, això em puc menjar? No ho sé, perquè a vegades no tens la memòria de tot, cliques la foto i després de la foto et surten els ingredients. I després, si hi ha gent que és de tolerant o el que sigui, doncs saps si em pot menjar o no.
Pots explicar una mica com és el procés una mica d'elaboració del bull en general?
Comencem amb unes bases, vale? Les bases de les botifarres. Doncs agafem les bases, és com si féssim una botifarra cuita, per dir alguna cosa, agafem papada i agafem magre de porc, vale? Ho trinxem, posem sal i pebre. Agafem el remenem, ben remenat, i el posem, l'embotim, i el posem a la caldera a coure dues hores a 90 graus, a 90-93 graus. I després el bull queda calent. El traiem, ja tenim el bull blanc. El bull negre és el mateix que la botifarra negra, i després agafem i posem el morret i una mica de pell. Vale? I després agafem una mica de magre de tocino, vale? Perquè si no serien molt greixoses i d'allò. I després també agafem i posem una mica de rostilló. Ja tenim una botifarra negra bona. Aquí podem agafar i podem crear el bull, vale? El bull negre, que el podem fer amb anous, amb cosa que tingui, que sigui fruit sec, perquè després si agafo i no és fruit sec, hi ha problemes. No queda prou bé, després no s'aguanta, hi ha una sèrie de problemes, vale? Però tot el que són amb fruit sec funciona molt bé i són molt bons. Vull dir, després hi ha uns... pots fer unes barreges brutals. Vull dir, són unes coses que són molt bones, són molt bones.
Escolta, Josep, una cosa, clar, jo m'he quedat amb que tu, al teu establiment de Sant Feliu de Codines, fas fins a 91 varietats diferents d'embotits.
Sí,
jo vull
saber
les més originals, les que criden més l'atenció. No, jo vull saber les que més criden l'atenció. Els clients quan et venen, i diuen, Josep, això realment casarà un embotit amb aquest sabor? Explica'ns una mica.
Aquí va costar molt, vale? Perquè jo al començament, a part del clàssic, el blanc, el negre, amb trossos i sense trossos, vale? Vaig començar amb el de festuc i amb el de nous. Vale? Clar, la gent tot això pues, ho veia raro, no? Vull dir, hòstia, després agafava, els hi tallava i dic, oi, ara aquest te'l menges així, o hi poso una mica de mel, o faig això... va agafar i va anar tenint el d'allò. I després ja la gent em deia, quin vols fer de nou? Vull dir, que no n'has fet cap? Dic, no, ara encara no, perquè, és clar, les proves no són fàcils, vull dir, n'he tingut que llançar molts, però és un repte molt maco, vull dir, és allò d'experimentar i,
de combinar,
ja em costa tant, sí. Posant la casa al bull de carbassa, doncs em va costar molt, vale? Hòstia, trobar el gust que sigui bo d'allò, vull dir, és un dels bulls també complicats, vale?
Complicat.
Aquest taronja que tens aquí és el de carbassa?
Aquest de taronja és el de bull de taronja.
Bull de taronja.
Bull de taronja. Aquest és el que explicava per fer el vermut. Ara aviat començaré la campanya de carbassa, perquè aviat ja al setembre, ara me'n vaig de vacances d'aquí res. Vull agafar i després, quan torno de vacances, ja començo amb el bull de carbassa. El bull de carbassa, doncs després aquest el faig amb un puré de carbassa. Agafo daus de bull de carbassa i poso després unes torradetes, vull dir, és anar donant una mica de voltes a les coses. I, bueno, la gent els agrada molt, vull dir, i la botifarra de carbassa també els agrada molt.
Això volia anar.
M'ha costat molt de fer.
Això volia anar. La botifarra també en fas de moltes varietats.
Bueno, no gaires, Això ho he desmarcat una mica, vale? Perquè ja hi ha gent, perquè al mercat n'hi ha 270 o així, i em vaig enterar a través del gremi i coses d'aquestes, que la de carbassa no hi era. Vaig agafar i doncs, la vaig agafar i els hi vaig presentar i ja està. Vull dir que estic content d'anar creant, però és clar, si hi ha gent que fa botifarres, que si de calçots, que si de lo que vulguis, de Rocafort, o bueno, allà on et doni la imaginació i més, eh? Vull dir, és com si agaféssim una truita i podíem fer en lo que volguéssim, perquè dona el camp, perquè l'ou no deixa desgust, ho entens? Vull dir que dius, hosti, tinc un camí molt obert, ho entens? Vull dir, és allà on ens doni la imaginació, que n'hi haurà alguns que diràs, hosti, vaja porqueria, m'ha sortit i l'he tingut que tirar a les escombraries. Però això ja ho porta al plano.
Josep Cardona, de veritat, ha estat un plaer tenir-te avui a l'Obert per Vacances. Aquesta hora a mi, mira, em ve de gust això, eh? Poder tastar... Mira, jo provaria, per exemple, la botifarra de carbassa, eh? Que crec que aquesta hora...
Feta la brasa està molt bona. Feta doncs, la brasa així, amb autèntica. I després la paella també, però ja no és tan bona. Vull dir, és allò amb una bona barbacoa.
Vindrem a Sant Feliu de Codines, a la carnisseria històrica de Can Torret. Ara farà uns dies de vacances, però el setembre amb força segur que hi tornaran. Josep, gràcies.
Una bona abraçada i us espero al setembre i sempre les portes estan obertes per tots vosaltres.
Jordi, gràcies també.
Gràcies a vosaltres. Ens seguim veient aquí a l'Obert per Vacances.
Aquest estiu no tanquem. Per vacances.
Ara parlàvem de botifarres, seguim parlant de menjar, perquè en aquest programa una altra cosa no, però el menjar ens encanta. Ara volem anar fins a l'Ebre perquè volem parlar de melmelades. Minuts, un quart d'onze del matí. Avui anem a Pagès per descobrir productes de proximitat. A l'Ebre, els pagesos, els excedents antigament elaboraven melmelades, sucs o compotes. Al municipi de Godall, l'Alegria va decidir seguir amb aquesta tradició i, de fet, posar a la venda melmelades artesanes i sucs de fruita fets amb productes del seu hort. Un hort que cuiden des de fa més de 4 generacions i on elaboren unes melmelades tradicionals. Però també fan algunes de poc conegudes, com per exemple de garrofa o de mangrana, entre d'altres. En parlem amb l'Alegria Garriga Vicente. Alegria, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal, com estàs?
Bé, de moment molt bé.
De moment molt bé. L'Alegria ens acompanya des dels estudis a la Plana Ràdio a Santa Bàrbara. També hi ha la nostra companya, la Clara Seguí. Clara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Tu has esmorzat o no a aquesta hora?
Doncs sí, jo tinc la panxa ben plena d'aquestes mermelades tan bones de l'Alegria. Estem alegres aquí, eh?
Estem alegres, eh? I m'han millor dit,
eh? Ai, que fàcil era això.
Era molt fàcil. Era... Sí. Suposo que aquesta broma, Alegria, mai te l'han fet mai, eh? No, mai. No, mai, mai. Alegria, escolta, el que més m'agrada és el nom d'aquests productes, perquè es diu justament el rebost de l'Alegria. Explica'ns una mica com va sortir la iniciativa d'elaborar aquests productes. Una dona com tu, que sempre s'havia dedicat a la terra.
Bueno, això, com tu dius, sempre m'havia dedicat a la terra o sempre mos hem dedicat a la nostra família i jo feia, pues, feia coses de conserves de lo que sobra de lo que tenim i una vegada d'estes que hi havia una veïna que va vindre ve de Barcelona a passar l'estiu i me va preguntar, escolta, tu no em vendries això que estàs fent? I jo dic, pues bueno, no ho havia pensat, però pues sí.
Pues vinga, som-hi.
I m'hi vaig vendre, i llavors vaig pensar, pues bueno, puc fer-ho, això. I llavors vaig treure el meu número de registre per poder-ho fer, i bueno, pues així va començar la cosa. I el nom del rebost de l'Alegria, evidentment, és el meu nom. És el meu nom, i llavors vam dir que posem, pues, el rebost de l'Alegria. Claro, un si no sap què em diuen Alegria, pues potser és un nom diferent, no?, però és el meu nom.
Sí, finalment, al final les amigues, no?, sí, que sempre enreden. Bé, Alegria, elabores moltes varietats de melmelades, sucs, també fas conserves, tant de tradicionals com algunes que segurament són molt més desconegudes, com ja deia a l'entradeta d'aquesta entrevista al Carles. Com són i com surten aquestes melmelades a base de gínjol, per exemple, que no sé si la gent la deu conèixer, aquesta, o de mangrana o de garrofa?
Bueno, tot això va començar per aquí. Vull dir, primer vaig fer les normals, les que surten més, préssec, abercoc, però després pues, tenia estos arbres al meu hort, pues, tenia mangraners o tenia el ginjoler, que també tinc, que mos agraden molt, pues, i vaig provar-ho. Jo vaig anar provant diferents gustos i, bueno, i així han anat sortint les mermelades. Llavors tinc també de verdures que agraden molt, com la de calçot, la d'escalivada per a fer aperitius, i tenen moltes sortides estes, a part de que són diferents. I la de garrofa ha sigut de l'últim que he fet, doncs, bueno, també perquè tenim garrofers i vaig estar mirant-ho i veia que hi havia receptes d'això i vaig anar-ho provant. Hasta que, bueno, primer les primeres que vaig fer no em van agradar i com bueno, ja no m'agradaven a mi, doncs ja no les seguia. I hasta que em vaig trobar una que en els ingredients que vaig posar em va agradar i l'he comercialitzat també.
Per cert, quins són els productes estrella del Rebost de l'Alegria? Allò que més sortida té o que Alegria a la gent més li agrada?
Bueno, n'hi ha diversos. Tot el tema de coses fetes amb tomata surten molt.
Agrada.
Sí, les conserves que ara mateix estic fent, no? Les conserves de tomata. Llavors, a partir d'això, pues, faig salsa de tomata, faig mermelada de tomata, faig xamfaina, faig tot lo relacionat amb això, i això té bastanta sortida. I llavors, pues, bueno, en temes del camp, faig d'altres coses, que no faig mermelades, sinó que ho congelo, per exemple, ho faig i el que té molta, molta sortida són els espinacs. Els que els prova diu que al mercat no n'hi ha cap com els meus.
Ai, bueno. Quina gana m'està entrant Alegria. Escolta'm, també et volia comentar que, de fet, les mermelades i tot el producte fet amb la garrofa està molt de moda, no? I sobretot en els vegans. Explica'm una mica si és que t'han demanat moltes receptes d'aquestes.
Bueno, això té sortida més a fires o coses d'estes. El que és tema de a casa que jo venc jo, la gent no ho coneix tant, potser no...
No tant aquí.
No.
Aquí... Però sí que envies a Barcelona, no?
Sí, i a fires sí, el que és tipus fires pues sí que surt bastant. Hi ha productes de tota classe i hi ha gent pues, que els agraden unes coses i unes altres, vull dir, això ja... Sobre gusto, no hi ha res escrit.
Molt bé, doncs ara dit això, voldríem saber una miqueta més de tu. Explica'ns com és el teu dia a dia. A casa teva vas al camp, fas les mermelades, com t'organitzes?
Ui, això, mira, tot va sortint sobre la marxa, eh? Perquè no tinc un horari, jo.
Si s'ha d'anar... Que bé, això, eh?
Sí, no?
Home, si això és una enveja, el no tenir horari...
No tinc horaris, eh? Però em faig moltes d'hores. Això també, eh?
Clar, moltes vegades no es té un horari, però clar, això no vol dir... que no s'hi dediquin hores, eh?
Moltes, 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 perquè moltes vegades vaig al camp i quan arribo pues, allò on me poso a fer les mermelades, no tinc hores, no tinc un horari, ni tinc... Jo hi ha una xica que m'ajuda fora al camp, pues, quan he d'anar vaig, quan està ella, i després quan arribo a casa, pues, me poso a fer mermelades, conserves, ara ja et dic que estic en la tomata, que és el temps d'això... Pues bueno, el que surt ho vaig fent.
Per això surt tan bo, Carles.
Sí, sí.
Perquè ja. Ho fan amor i ho fan dedicació, quan ella vol.
Amor, no? I jo crec que també Alegria amb productes a temporada, sense conservants. Suposo que això cada vegada es busca més. La gent busca més productes que no hi hagi conservants, que siguin 100% naturals.
Sí, sí, això està clar, eh? Jo de conservants no fico res. Els productes són 100% naturals i els faig al bany-maria i després i el que no, congelat, vull dir, no... De conservants no en gasto cap jo, això segur. I sí, això està valorat avui en dia, sí.
Escolta una cosa, t'he de dir que he estat fent el tafaní a la teva pàgina
Extra.
Web. Sí, clar. El Rebost a l'Alegria, si ho busquen a Google, els hi sortirà. També té una pàgina a Facebook, eh? He vist Alegria. Escolta, m'ha cridat l'atenció molt a l'apartat de sucs. Feu un suc de síndria?
Sí.
Explica'm, sí. Perquè a mi m'agrada molt la síndria. Sí. Explica'm com... Perquè jo poques vegades he trobat un suc de síndria, la veritat, i m'he quedat molt, molt sobtat.
Bueno, doncs és el que et dic. Són productes que jo tinc al camp i que els he anat provant, i llavors el gust m'ha agradat i els he fet. Hi ha síndria, hi ha meló... Sí,
sí, sí, veig raïm, sí. Veig cirera, maduixa... Sí. Sí. Pera, mandarina...
Sí, sí. És tot el que tinc jo al cap.
Oients, això, tot això són sucs, eh? I sí. Després de melmelades, que en té de verdura i de fruita, també sí. En tens un munt.
Moltes, moltes. Moltes ne tinc. Pot ser massa i tot.
La gent que t'està escoltant que digui, home, jo voldria provar doncs, una melmelada, voldria provar un suc, tot això, suposo, ho veig, eh? A través de la pàgina web es pot adquirir, no? No sé si ho envieu a tot Catalunya.
Catalunya?
No, això no. De moment no ens hi hem ficat en això. La
de
pàgina web
no.
Esta me l'ha fet ma filla, jo de les xarxes no n'entenc molt, eh?
Val, o sigui
això ho ha fet ma filla.
De moment només podem veure els productes, sí. I hem de venir, no?, fins a Godall.
Sí.
És correcte?
I al mateix temps coneixereu el poble i coneixereu les Terres de l'Ebre, que són molt boniques.
Doncs mira, això és una recomanació al 100%, que no només anar a provar, sinó també fer turisme, en aquest cas de proximitat. Mira, si voleu fer el tafaners, oients, això sí, podeu fer-ho, des de casa. Heu de posar al Google el rebost de l'alegria. Jo li vull agrair moltíssim a l'alegria que hagi compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres i que ens hagi donat a conèixer tota aquesta feinada que fa el camp.
Sí, bueno, pues sí, bastant en faig. Però bueno, toca així i així ho fem. I ja...
Molt bé, doncs felicitats.
Carles,
digue'm.
Sí, esperem que s'anime i faci encara més producte, perquè em deia microtancat que, doncs bé, ella no necessita ara fer més producte, però crec que la gent hauria de començar a conèixer encara més tot el producte també d'aquí, de la nostra terra.
I així tant que sí, i tant
donem...
que sí.
Ànims.
Doncs, Alegria Garriga, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, ja ho sabeu.
I també...
Quan vulgueu vindre per les Terres de l'Ebre, aquí estem.
Jo m'apunto, ja m'he apuntat a la web. I també gràcies a la companya de la Plana Ràdio, a Santa Bàrbara, la Clara Seguí. Clara.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins
ara.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Passen 6 minuts un quart d'11, hem parlat de botifarres, hem parlat de sucs i melmelades, i ara obrim com cada dia l'apartat on vosaltres, els oients, hi podeu participar. Obrim el concurs setmanal de Bon Preu Esclat, com cada setmana posem en joc un val de compra de 60 euros per anar a qualsevol dels establiments Bon Preu Esclat repartits per tot Catalunya. Un val de compra de 60 euros que podeu utilitzar amb allò que més us agradi o més necessiteu. Aquesta setmana, oients, estem preguntant com passeu la calor, quines recomanacions ens feu. Sé que aquesta setmana no fa tanta calor com la passem aquesta onada de calor, però déu-n'hi-do en algunes zones del territori. Si voleu participar, tenim, com sempre, obert un número de WhatsApp al 682-141-141, 682-141-141. Aquí ens podeu deixar gravada una nota de veu. Sí, sí, feu el vostre telèfon mòbil, graveu un missatge curt, d'uns 30-40 segons, amb el vostre nom, la població on escolteu l'Obert per Vacances i també com passeu la calor. Recordem el número de WhatsApp, que és aquest número de WhatsApp del programa.
Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Obert per Vacances, 682-141-141.
Com ha fet, per exemple, l'Enrica?
Hola, bon dia. Mira, jo per combatre la calor, el que faig, aviadet al dematí, anem a la platja, ens mullem, quedem ben fresquets i en acabat fem un esmorzar dinar. Com m'agrada molt la cuina, faig gaspatxo de síndria, que és boníssima, i amanidetes, cosetes així lleugeres, i ens ho passem la mar de bé. I d'aquesta manera la calor és molt més agradable. Una abraçada per tots. El meu nom és Enrica i soc de Mataró.
Gràcies, és a Mataró. Bona proposta que ens fa Enrica, també entres als sorteig aquest val de compra de 60 euros a Bon Preu Esclat. També la Pepa hi ha participat.
¿Qué hacemos para soportar las altas temperaturas? Bueno, yo no hago nada porque directamente no las soporto. Tengo la prudencia de intentar aislarme y no relacionarme con demasiada gente para que no tengan que soportarme a mí, porque me pongo de muy mal humor. Que paséis buen día.
Gràcies. En aquest cas és la Pepa, ens ha comentat amb aquesta proposta per passar la calor. Tenim més notes a veu, com per exemple l'Assumpció.
Bon dia, em dic Assumpció i sóc de Sant Jaume dels Domenys. Jo per combatre la calor tinc les finestres tirades avall, que no hi entri gaire el sol, i poso el ventilador i no fer gaire feina perquè de seguida sues i després beure molt de líquid.
I tant.
Bon dia a tothom.
Gràcies, és a Sant Jaume dels Domenys que ens ha deixat l'Assumpció aquesta nota de veu. 682-141-141 i també el Tomàs.
Bon dia, sóc Tomàs de Badalona. Jo, manera de refrescar-me, és anar a la platja d'aquí de Badalona o de Palamós i després prendre'm una orxata ben fresqueta del carrer del Mar de Badalona. Vinga, petó i una abraçada.
Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Obert per Vacances, 682-141-141.
5 minuts als quarts d'11 del matí. Sona el telèfon, no sé qui deu ser, perquè avui... Aviam, bon dia.
Bon dia. Ràdio Mongeta, des de la Camina de Santiago.
Aviam, Maria del Turró, què tal?
Hola, hola, hola.
Com està, com està?
Mira, doncs aquí fent la Camina, que mos estan fent l'emissió de Sarsuela en directe. Mos portem aviam una emissora portàtil i mos l'anem posant la música per tot el camí.
Aviam, 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 aviam.
A veure.
Aviam, expliquem. Vostès estan fent el Camino de Santiago, oi? L'equip de Ràdio Mongeta, oi?
Però tu dic per què, no per voluntàriament. Perquè mos van fer sortir del poble, per això ens és que va haver-hi l'incident amb el senyor del coi.
Correcte, ja me'n recordo, ja me'n recordo.
Claro, claro.
Llavors, ja estan fent una marató, diu, de què? De Sarsuela?
Sí, perquè ja que matros no mos deixeu emetre a la nostra senyal, doncs mos fem aquí a lo camino i la gent si mos va ajuntant. Portem al darrere, mire, una caravana de 200 persones que mos escolten i mos seguixen.
Sí, vostès han posat com una emissora portàtil que emet Sarsuela, no, entenc? I la gent, sí, clar, com si fos una cavalcada de reis, van seguint, oi?
Sí, ai, mare.
I quina...
Han portat un altaveu d'anguestos.
Sí, ja ho escolto. Aviam, pot acostar aviam a l'altaveu? Aviam.
Sí.
Aviam,
mira,
aviam.
Això és que sona, la Plàcido Domingo. Ah. Que mos canta la verbena de la Paloma.
Aviam.
L'has fet?
Home, sí, ho escoltem. Però l'altaveu el tenen fort, veig?
Lo que.
L'altaveu, el tenen molt fort de volum.
Oh, és que així mos senten de diversos quilòmetres i mos van ajuntant.
I la gent què diu, la gent, quan veu aquesta mena de corrua de cercavila amb la Sarsuela?
Tan encantats. Mira, vols que te'n pregunte? Que tinc aquí una senyora de Mallorca.
Ah, sí?
Aquí
sí,
estava...
aviam.
Hola, mira, buenos días.
Hola, buenos días.
La sentiu bé?
Sentim bé, sí.
Buenos días. Diga su nombre, por favor.
Hola, soy María.
María, ¿qué le parece la emisión que estamos haciendo de Zarzuela?
Muy guay, muy bonita.
¿Sí?
Sí.
¿Es usted aficionada a este género de música?
Desde pequeña mi abuela me ponía las zarzuelas, pero yo personalmente no las suelo escuchar, pero está bien.
¿No lo suelo escuchar?
No.
¿Y qué escucha usted?
Ay.
Pues ya sabemos, música actual, reggaetón.
Mare de Déu, reggaetó.
Doncs fixa'n tu, si mos enganxem amb aquesta gintota, mos enganxem a tothom.
Oi, aviam, una mica
respecte. No, tranquil, que ja m'ha dit abans que no parlava el català, que de Mallorca, però no m'entén.
Però és de Mallorca, alguna cosa deu enganxar, no?
No entén res, no. Ja l'he dit abans i no m'ha mirat com si no entengués res.
Ja, no entén res. Escolti, i van variant les sarsueles o no, que van en aquest
claro,
cas?
Claro.
I això és tot el dia, Maria del Turró?
Bueno, això mentre fem la etapa. Després de l'arribar mos anem a missa,
sí,
mos agafem l'alberg,
sí,
i llavors fem la emissió de la tarda, claro.
L'emissió de la tarda. I a la tarda sí, noves sarsueles, oi?
Sí, claro, mos posem al balcó amb l'altaveu i mos ve la gent del poble que s'ajunten allà, que la plaça sembla que fa goig. Que no està el coronavirus. Que fa goig.
O sigui que estan liant una aquí durant el camí de Sant Jaume, que Déu-n'hi-do, no?
Bueno, a veure, la gràcia de lo camino és que s'ajunta gent i tot l'home per anar a fer...
Doncs ja
que aquest any estava la cosa poc animada, doncs ho estem fent nosaltres, claro.
O sigui, que fan una caravana, en aquest cas a Sarsuela, aquest camino de Santiago, de Sant Jaume.
T'hi diré més.
Sí.
Hi ha dos cotxes, una davant i l'altre darrere,
sí,
un que de la diòcesi, i l'altre de la Guàrdia Civil, que mos fan d'escolta.
Ah, la Guàrdia Civil també fa escolta?
Claro, perquè a ells els hi agrada molt tot això.
Ja. Doncs, Maria Turró,
abans hi cantaven la del... Com fira que hi ha?
Quina?
Que li pregunto a la Rita...
Pregunta,
la novia de la muerte, si vive.
La novia de la muerte.
La novia de la muerte.
Però això és l'himne de la Guàrdia Civil, crec, eh?
De la Guàrdia Civil.
De la Legión, de la Legión, de la Legión.
Ja bon temps de la Legión, lo coche.
De la Legión, ai. Bueno.
Pues de lo coche de la Legión.
Bueno, escolti, li deixo aquí amb la Sarsuela, aviam què sona ara. Aviam.
No, claro, ara la mateixa, que dure bastant en guitarra.
Aviam, deixem escoltar.
Aquest so tan, tan bo, eh? Tan,
bueno. Ara s'acaba d'acabar. I ara mos posarem... Espera, que faig la presentació.
Sí, espera.
Mos... Po... Claro, claro. Mi sents ara?
Sí, sí, l'escolto, l'escolto, l'escolto.
Ah, bueno, bueno, de Jerónimo Jiménez.
Aviam, aviam, sí, sí, sona molt bé. Doncs, Maria del Turró... Són
dos... El baile de Luis Alonso.
Sí, sí, són dos quarts d'onze al matí. Li agraeixo la seva trucada i, això sí, vagin en compte amb aquesta cercavila pel Camino de Santiago, amb aquesta marató de sarsuela. Gràcies.
Vale, adiós.
Adiós, adiós.
Venga, seguimos terminando. Adiós.
Mare meva, Déu-n'hi-do, la Maria del Turró, de Ràdio Mongeta, fent aquest camí de Sant Jaume. Per ser oients, recordeu que, si ens voleu enviar una nota de veu, ho podeu fer, i tenim en joc aquest val de compra de 60 euros per anar a comprar qualsevol dels supermercats bon preu, esclat, repartits arreu de Catalunya. Preguntem aquesta setmana, divendres farem el sorteig, com passeu la calor. Volem les vostres notes de veu, volem escoltar-vos. Ens dieu el vostre nom, la població on us escolteu i com passeu la calor. On ho heu d'enviar tot plegat? Aquest número de WhatsApp.
Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Obert per Vacances. 682 141 141.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Seguim a l'Obert per Vacances d'aquest dimecres 18 d'agost. Com sempre, els dimecres és moment de debatre un tema punyent, un tema internacional, un tema que jo diria que qualsevol ràdio mataria per fer aquesta mena de debats, però som aquí, a l'Obert per Vacances. Avui, atenció, perquè volem debatre sobre el món dels auriculars. Sí, sí, aquest món tan fantàstic d'aquests auriculars que fem servir quotidianament per escoltar música, per escoltar la ràdio, escoltar, per exemple, un partit de futbol, eh? Darrerament s'han posat molt de moda uns auriculars que són sense cable, però hi ha els de tota la vida, els que són en cable. Avui debatem si és millor auriculars en cable o sense. I qui sempre està connectat amb, no un cable, sinó més d'un cable, a qui li agrada sempre aquests auriculars que s'escolti perfectament en cable, és el nostre company de Ràdio Tordera, l'Héctor Joan. Héctor, bon dia.
Bon dia, Carles. Efectivament, sempre cable, eh? Sense cables no aniríem enlloc.
No, per què?
Bueno, doncs que perquè el cable és l'última pista física d'aquest tipus que les coses funcionen. A la que perdem els cables estarem perduts i ja no sabrem distingir lo digital de la realitat.
I qui està connectada amb auriculars sense cable, de forma inalàmbrica, és la nostra companya, la Míriam García, d'UAU Lleida Ràdio. Míriam, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Tu sense cable, així ets més lliure, suposo, no?
Totalment, és més còmode, més pràctic, no vas enganxant-te per totes parts, amb el bolso quan vas pel carrer. Jo, personalment, des de que els vaig descobrir, sense cable sempre.
Tu sense cable, eh? Escolta, Héctor, va, anem al primer minut d'aquesta secció, d'aquest debat internacional, perquè els auriculars han de ser en cable. Aviam, arguments.
A veure, òbviament, sense cable és una comoditat que eclipsa totes les avantatges del cable. Una d'elles és lo versàtil que és un auricular sense cable i a tots els dispositius on pots endollar-lo, que fa que no sigui una cosa exclusiva i que no ens porti a l'individualisme i que no es porti una... que no es perdi una expressió tan generosa com és «Échame un cable».
Ah! Bueno, però escolta una cosa, aviam, algun argument més de pes necessito, eh, Héctor?
Sí, bueno, doncs podríem dir, per exemple, que si tu, per exemple, caus en una illa deserta, o sigui, sí, més enllà de la practicitat del dia a dia, l'auricular sense cables no valdria res. En canvi, en una illa deserta, amb un carregament d'auriculars d'aquests de la Renfe que regalaven, doncs podries fer moltíssimes coses, construir-te una balsa, una cabana, moltes coses. Té una practicitat que va més enllà del seu ús al que està destinat.
M'has deixat que no sé què dir més. Míriam García, de UAU Lleida Ràdio. Per què arguments en un minut? Per què auriculars inalàmbrics o sense cable?
Doncs mira, per començar, el que deia de la universalitat del company no és cert, perquè si tens un iPhone no et serveixen els mateixos auriculars que si tens un Samsung.
Correcte, molt bé, molt bé.
Per exemple, lo de que podries fer qualsevol cosa, i a més poses d'exemple els de la Renfe, els cables dels auriculars es trenquen amb mirar-los. I a més, no sé quantes hores de les nostres vides haurem passat desenredant aquells cables que els guardes a la bossa o a la butxaca d'una manera normal i els mires 3 segons i s'han enredat. Però a més, amb la pandèmia, sobretot les persones que portem ulleres, hem descobert la comoditat dels inalàmbrics, perquè si a les ulleres, les arrecades i la mascareta li sumes el cable dels auriculars, bueno, allò ja és, vamos, una odissea. És impossible, impossible.
I a més, que jo crec que la gent et veu que sembles, amb perdó, la bruja veria aquella de la bola de cristal
o un arbre de Nadal.
Sí, correcte, correcte. Héctor, escolta, tu,
jo,
però,
Carles,
tu dius que no, que en cable,
Amb cable. A veure, jo assumeixo la derrota també i han portat aquí arguments de pes, però a vegades a mi m'agrada tocar de peus a terra.
Sí.
I igual que diuen que quan endreces la teva habitació t'estàs endreçant a tu mateix, el mateix passa en aquell moment de desenredar el cable dels auriculars. És el moment on desenredes els teus propis pensaments, pares de peus a terra i llavors resols uns problemes metafòrica i físicament. Són moments que llavors no els tindríem. És que és molt important posar-se a desenredar cables. Ara mateix, quan acabi aquest debat, m'aniré a desenredar cables.
Ja, però escolta una cosa. Feia referència a la Míriam. Aquests auriculars que et regalen a Renfe, quan puges al TGV, a l'AVE, escolta, només el so aquest que té, que d'entrada, quan passa un minut ja, per una orella ja no va, no ho escoltes. I l'altre és el so aquest metàl·lic que s'escolta, que surt el so petat. No, amb això em dóna la raó, Héctor?
Aquí està la màgia, Carles. Tu saps, tots sabem que són un cable dolentíssim i que sona fatal, però sempre ens fa il·lusió.
Perquè
ens fa il·lusió sempre.
Tu ets dels que l'agafen?
Perquè,
clar, hi ha gent que no l'agafa, aquest auricular, quan el reparteix el personal de Renfe. Agafa sempre. En tens una col·lecció a casa?
De 3 en 3.
De 3 en 3.
Agafo els meus i els que la gent no agafa. Perquè, clar, és meravellós. Vull passar-li la paraula a la meva companya.
Sí,
també,
Míriam, això que deia jo, d'aquests auriculars, clar, ja sé què em dirà la Míriam.
És terrible, perquè a més és que són antiecològics, sobretot els de la Renfe, perquè és que són d'un sol ús. Vull dir, els pots utilitzar el viatge que fas amb el tren i poc més. No dona ja gas ni per baixar.
I a més van plastificats, o sigui, van amb una bosseta de plàstic, a sobre en plàstic.
És anti-eco-friendly, vull dir, no pot ser. Però a més és que els inalàmbrics tenen una cosa bona, que és que quan estàs en un lloc on no, diguéssim que no tens gaires ganes d'estar-hi, el pots camuflar així una mica amb el cabell, pots estar a lo teu, escoltant la ràdio, música, el que sigui, i la gent no se n'adona. I a més, que no podem lluitar contra el progrés.
Sí. Es parla des d'un elitisme, també. Doncs això és pur elitisme. Perquè, clar, és com si em dius, què vols, un cotxe arrovellat a punt d'esclatar o vols un Ferrari? Diré, bueno, vull el Ferrari. Ara, te'l pots permetre? Potser no.
Però hem d'aspirar, al Ferrari.
Hem d'aspirar al Ferrari, bueno. El tema és que hem de parlar de la diferència qualitat-preu, perquè aquí també això és un tema.
Aquí anava.
Tu pots descuidar-te els auriculars, et poden trencar, se't poden mullar, i en qualsevol moment pots adquirir uns auriculars amb cable que et salvaran el dia. Això amb els sense cable no passa, i ho hem d'admetre.
Escolta, aquí anava. Míriam, escolta una cosa. Sí que és veritat que aquests cables inalàmbrics o sense cable són una mica cars, perquè, clar, si compres els més barats, no direm marques i procedències, passa moltes vegades que al cap de res, per un auricular ja no escoltes res. T'has de gastar una mica de dinerons, no?, per tenir un auricular com Déu mana, no? No sé si estàs d'acord amb mi, Míriam.
Estic d'acord, però amb els que tenen cable això també passa. De sobte, el so d'estèreo ja no el tens.
I els que treballem a la ràdio sabem això.
Exacte, i és molt incòmode. Estic d'acord en que són més cars, probablement, els que són inalàmbrics, però ho hem de veure com una inversió. Si contem quants diners ens hem gastat en auriculars amb cable al llarg de les nostres vides... tota la despesa, perquè entre que es trenca el cable, es deixa de sentir d'un costat, si contem quan ens hem gastat, jo crec que ens surten els comptes per comprar-nos no sé si els millors inalàmbrics, però els segons millors segur que sí.
Segur. Héctor, tu, per exemple, què fas amb el cable quan estàs... No el pots deslligar, què fas tu? Passes hores i hores i hores amb aquest auricular, amb els cables totalment allò que sembla una bola?
Doncs fa temps que no em passa, però sí, però també passa aquella cosa de posar-te un auricular amb el mondongo penjat de l'orella, que és molt antiestètic. És veritat, però a darrere del mondongo saps que sempre estarà l'auricular. Uh-huh. En canvi, amb l'inalàmbric és molt, molt fàcil de perdre'l. Molt important això, que és molt fàcil perdre un auricular inalàmbric i la nostra companya no ha dit que s'han de carregar també, i s'ha de parlar d'això. S'ha de carregar, però... és una microresponsabilitat més en la nostra GTA de vida.
Miriam.
Les bateries cada cop duren més, passa com amb els telèfons mòbils, cada cop duren més les bateries dels auriculars inalàmbrics. I he de dir que m'ha agradat molt el que comentava el company de allò que aquesta tasca introspectiva que fas mentre desenredes el cable dels auriculars, desenredant també els teus pensaments. Però és que jo m'estimo més fer-ho amb un cafè o amb una cervesa, també t'ho dic.
Pam, pam. Escolta una cosa, va, tinc un minut, 20 segons, Héctor, Joan, perquè em facis la falca. Per què ens hauríem de comprar uns auriculars en cable? Aviam, per què?
Bueno, els auriculars en cable, com he dit al principi, és el que ens mantenen de peus a terra. Són auriculars que no perdràs, que pots invertir en uns bons auriculars en cable. No són sinònim d'auriculars dolents. I que són universals. Són molt universals. I insisteixo, més enllà de la seva funció primigènia, que és escoltar música o àudios, en cas d'apocalipsis mundial, l'auricular en cable estarà allà i et farà més funcions que no aquelles boletes que et poses allà a l'orella, que semblen homeopatia.
Míriam García, 20 segons perquè em facis la falca, perquè ens hem de comprar uns auriculars sense cable.
Perquè són una inversió de futur. No s'enganxen amb totes les coses que portem al damunt, no es trenquen els cables com amb els de la Renfe, tampoc has de passar hores desenredant aquests cables, pots invertir aquest valiós temps en coses més importants. Són fàcils de camuflar quan estàs fent coses doncs, que no t'acaben d'agradar. Pots escoltar la ràdio per vacances mentre
I
les
tant,
estàs fent
i
a més no es pot lluitar contra els
progrés.
I el futur...
Pam, pam, pam.
El futur és inalàmbric.
Molt bé, doncs avui debat internacional, Bueno, està de rabiosa actualitat, el debat que hem fet. Aquest a favor dels auriculars en cable o sense. Agraeixo a l'Héctor Joan de Ràdio Tordera que ja hagi participat. Héctor, gràcies.
Gràcies, Carles.
I a la companya Míriam García, gràcies. I Míriam, de seguida torno amb tu, et sembla?
Fins ara, Carles.
Fins ara.
Obert per vacances. I tu? Quina cançó de l'estiu recordes?
Molt bon dia, sóc la Marga Mallol de Ràdio Cambrils. Us vull recomanar una cançó que es diu S'ha marcat, de Billy the Visions and the Dancers. I per què us la recomano? Doncs perquè a mi em transporta amb una d'aquestes platges de sorra daurada com les que tenim aquí a la nostra costa, a Cambrils. Què? Us animeu i la canteu amb nosaltres?
My worn-out ties, they're bounding as a summer cat. And as I stood there as a broken-hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear.
Tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 tonight. I wanna be with. I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you.
Parlem de cultura. L'església de Santa Maria de Gardeny, ubicada al Castell Templer de Lleida, acull aquest dissabte una nova entrega dels Vespres Musicals. És una activitat que s'inclou dins el programa Nits d'Estiu al Castell de Gardeny. Es tracta d'una activitat per conèixer com era la vida medieval dels templers d'una manera diferent i també original. Per saber exactament en què consisteix, parlem amb el Paco Sardà, president de Turisme de Lleida i regidor de Promoció Econòmica de la Paeria. Senyor Sardà, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com anem?
Pues bé, passant calor, avui una mica menys que aquests dies, i gaudint de Lleida, que és fantàstic amb aquestes alçades estar aquí.
Saludo de nou la nostra companya, la Míriam García, de UAU Lleida Ràdio. Míriam, bon dia de nou.
Bon dia, Carles.
D'entrada, potser per començar, i per aquells que encara no el coneguin, en què es trobaran els visitants que vagin a veure el castell de Gardeny de Lleida?
Bueno, jo li diria més que el castell de Gardeny, el castell dels templers, perquè era així, no? Es trobaran amb una edificació templera importantíssima per Lleida, perquè els templers van ser els que van impulsar tot el tema i tot el que és l'horta. No oblidem de que Lleida era, per dir-ho d'alguna manera, un secarral. Quan van vindre els àrabs aprofitant el Segre, van fer una canalització important que la van desenvolupar els templers. Es trobaran amb una església, amb una capella meravellosa i amb un centre de visita guiada, amb interpretació, amb música i amb un munt d'activitats que realment el que va sorprèn i torna.
Centrant-nos concretament en aquests Vespres Musicals, que aquest dissabte tindran una nova entrega, ens podries explicar en què consisteix, en concret, aquesta activitat? A quin públic està adreçada?
Bueno, està adreçada a qualsevol públic. La veritat és que vam tindre, amb la Núria Rauret, la idea de contractar músics que poguessin, bàsicament, una música clàssica, una música apropiada pel lloc. I la veritat és que ha anat força, força bé. Les activitats al Castell dels Templers tenen que ser de qualsevol tipus. Les musicals són molt importants, però no oblidem de que aquest cap de setmana també hi ha Nit del Templer o Templer per un dia. Hi ha moltíssimes activitats que el que fan és donar-te aquesta pau i aquesta tranquil·litat que tens i que realment a Lleida ens fa falta.
Jo vol dir que no és l'única activitat, no?, que s'organitza aquest estiu al Castell de Gardeny, més enllà de les visites guiades, eh?
No, claríssimament. Les visites guiades, que són molt xules, que a més hi ha audiovisuals, que realment te sorprèn, que jo crec que hi ha la millor vista de la Seu Vella de Lleida, que és el monument de Catalunya,
i tant,
no?
I tant.
A part d'això, pues, evidentment, dona, no? Perquè si nosaltres parlem d'història de temples a Lleida, tan important, que a més després de ser temples baixen hospitalets i creen la Iglesia a la Sang, o, que també és molt nostra, pues, lo normal és que amb aquesta història li donem contingut i fem activitats per nens, per famílies, que realment coneguin tot això. Jo crec que ja ho és i que progressarà molt aquesta estima que tenim pel Castell dels Templers. Jo torno a dir, tu estàs parlant sempre del Castell del Gardeny i jo estic parlant del Castell dels Templers, perquè totes aquestes activitats acaben siguent dels templers.
Com estan funcionant aquestes activitats que les feu durant tot l'any, però que ara potser a l'estiu, doncs, amb aquesta temporada de vacances s'intensifiquen? Les visites a l'equipament estan creixent en aquests mesos?
Sí, el mes passat vam tindre 2.000 visites. Aquest mes estem ara mateix a dia 13 o dia 14 estàvem a 800 i pico, al 2019 vam fer 1.100, és a dir, realment la gent està pujant. Nosaltres hem ficat tots els esforços, hem fet que sigui un refugi climàtic, que ho és, que ara mateix per nosaltres és importantíssim. És un lloc que s'arriba i s'aparca bé. És un lloc que és un recinte tancat molt net, molt ben cuidat. Espero, perquè estem treballant, en ficar realitats virtuals per veure des d'allà dintre, que és emocionantíssim, com era realment aquelles sales. Entrar al refectori, que és on menjaven, on dinaven els monjos. És a dir, jo crec que és un espai molt xulo, molt bonic, i és un espai molt aprofitable i que te dona la possibilitat de fer moltes activitats.
I a part d'acabant, senyor Sardà, vostè que també és president de Turisme de Lleida, no sé el tipus de turisme que s'acosta a fer aquest tipus d'activitat. És turisme d'un dia, és turisme de cap de setmana, és turisme del mateix, de la mateixa demarcació de Lleida?
Bueno, està molt definit. El turista que ve a Lleida normalment és una persona que pernocta una o dos nits amb una despesa habitual d'uns 180 euros al dia. Evidentment, ara també hi ha un turisme nostre, perquè a més ens feia falta. La Míriam segur que el dia que va veure el bus turístic se va ficar a plorar, no? És a dir, aquella recuperació de totes aquelles coses nostres, aquells icones nostres d'abans de la pandèmia, pues els han tornat a recuperar, si el trenet, que si no sé què, que si... Però sí, ho tenim claríssim. A més, amb un turisme català molt més incrementat que el 2019, i també una mica de turisme, per dir-ho d'alguna manera, d'aragonès, de Castella, d'Andalusia, sobretot basc i navarro, i un turisme estranger bàsicament francès.
Sí, seria turisme francès el que s'acosta fins a Lleida. Ja era així abans de la pandèmia, no?, també una mica...
No tant, perquè era turisme francès, britànic, curiosament, l'any 19 el quart va ser americà, i ara potser és molt més francès i algo d'italià, algo d'alemany, però jo suposo que això és a tota Catalunya, no diria que fos una cosa sol nostra.
Doncs bona recomanació, senyor Sardà, d'acostar-se, no?, fins al Templer, com vostè diu,
El castell del Templer.
El castell del Templer de Lleida, per visitar-lo, per gaudir d'aquestes activitats culturals, aquestes visites guiades. N'hem parlat amb el senyor Paco Sardà, president de Turisme de Lleida i regidor de Promoció Econòmica de la Paeria. Senyor Sardà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a la companya de UAU Lleida Ràdio, la Míriam García. Míriam, gràcies.
Gràcies a tu, Carles.
8 minuts, les 11 del matí, concurs Antiposto. I per sempre, per fer aquest concurs, hem de tornar al Segrià, però en aquest cas amb un FM Ràdio. Laia Berenguer, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
I anem a Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona. Álvaro Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Álvaro, recordem què és això de l'Antiposto i, sobretot, el premi que tenim per la gent que ens enviï missatges o fotografies del seu antipostureig estiuem. Quins premis tenim aquesta setmana?
Aquesta cinquena setmana tenim dues ampolles del vi del Celler La Fu. Tornem a tenir disponibles una dels Amelers, que va guanyar el Gran Premi Binari d'Or de Vins Blancs Joves, i un al Sender, un vi negre amb denominació d'origen de la Terra Alta.
Recordeu que a través d'Instagram o a través de WhatsApp podeu participar en aquest concurs. De seguida us direm com. Però, Laia, hem rebut alguna coseta durant les darreres 24 hores?
Doncs sí, hem rebut una anècdota d'un dels nostres oients. Escoltem què té per dir-nos el Nacho.
Hola, em dic Nacho i el meu moment antiposto va ser fa dos estius quan amb la colla vam anar a un parc aquàtic i com sóc el més xulo del barri vaig dir pues jo no me poso gens de crema. Total, que quan vam sortir del parc, que havien passat com 6 hores o així, estava tot cremat, amb un cop de calor, i semblava una gamba caminant por ahí. I me va durar la cremada, no sé, bé, estava mig més com una gamba.
Veieu, aquesta seria una anècdota que em podria passar a mi perfectament, i és que jo em cremo molt ràpidament al sol, tot i posant-me crema protectora cada 10 minuts. És que n'hi ha que tenim la pell molt fina.
Álvaro, des de casa, com poden enviar les històries i moments antiposto, com ha fet el Nacho?
Com sempre, a través d'Instagram, penjant una història, sigui foto o vídeo, i etiquetant @laxarxacat i @premisbinari. O com deien, també podeu enviar un àudio de WhatsApp al 682-141-141. Volem saber el vostre pitjor moment d'aquest estiu i tot allò que mai penjaríeu a les xarxes socials.
Recordo el WhatsApp, 682-141-141. Torno a repetir, nota el sabeu, com ha fet el Nacho. 682-141-141. Volem saber el vostre pitjor estiu, l'antiposto. Hi ha premi, aquestes en podeu saber, i també premi final el 10 de setembre amb una experiència al Jardí Restaurant El Sallaret. Laia, Álvaro, demà hi tornem i demà repassem tot el que hem rebut.
Fins demà.
Molt bé.
Que vagi bé. I avui, abans d'acabar, els proposem el festival Viu la Música de Granera.
Soc la Nona Arola, del festival Viu la Música al Parc de Granera. Aquest dissabte continua el festival amb un concert de jazz amb l'Alba Alzina Quartet, un grup emergent molt prometedor. Cal reservar entrades al 627-56-30-44. El concert serà al Porxo del Casal. No us ho perdeu, us esperem a Granera.
Bona recomanació de Granera, gràcies als companys d'Ona Codinenca. Doncs nosaltres tanquem l'edició d'aquest dimecres 18 d'agost, però, com sempre us dic, demà serà dijous i demà a partir de les 9:04 hi tornarem a la vostra ràdio de proximitat. Un programa que podeu escoltar cada matí a més de 50 emissores associades a la xarxa, 50 emissores que cada matí a través de la FM, a través de la TDT, a través d'internet, podeu sintonitzar l'Obert per Vacances. I si voleu recuperar el programa, per exemple, ho podeu fer a la xarxa.cat. Allà podeu trobar tant part de les seccions que hem fet avui com el programa complet. Demà dijous hi tornarem. Demà, per cert, tenim al cuina dues bandes. Farem uns cargols. Sí, sí, des del Segrià, des del Manà, farem uns cargols. Podrem saber vosaltres si us agraden o no us agraden els cargols. I a més, atenció, perquè demà parlarem de la factura de la llum, que tant està pujant i que tant preocupa a moltes famílies. Que passeu molt bon dimecres. Fins demà, gràcies.
Obert per Vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Tens vacances i decideixes marxar amb la família. A mig viatge t'atures a fer una cigarreta. En acabar, pots llançar la burilla o guardar-te-la. Què fas? Opció correcta. Decideixes prevenir un incendi forestal. Prevenir el foc comença aquí. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, General Unya. I want to break free. In love. I'm falling.
La xarxa de comunicació local.